El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
8:15, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i del Ferran Capdevila i el David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El fenomen del turisme massiu, sobretot a Barcelona, però també en altres punts de Catalunya, ha generat en les últimes setmanes i també els últims mesos tensions i debat polític i social. És per això que ens preguntem avui si és adequat, per exemple, el que planteja el govern municipal d'Ada Colau a la capital catalana, en la línia de limitar, d'alguna manera, l'afluència de visitants i, particularment, el seu allotjament. També ens plantegem si hi ha solucions alternatives a aquesta proposta. Els problemes dels pisos turístics i la situació d'algunes zones amb monuments importants, com ara la catedral o la basílica de la Sagrada Família, ens pot situar també en un dilema. Què és més important, el benefici que proporcionen els turistes o contenir les possibles molèsties que poden generar quan arriben en grans quantitats? La qüestió és important, no és fàcil de resoldre i avui intentarem aprofundir i reflexionar. A radioestel.cat tenim la pregunta del dia. Cal controlar més l'afluència de turistes per reduir massificacions? Podeu respondre entre tres possibilitats. La primera, sí, el que passa a Barcelona fa necessàries algunes restriccions. La segona opció és no, l'impacte i les molèsties estan justificats pel benefici que aporten. O la tercera, controlar sí, però sense provocar que vinguin menys visitants. Podeu respondre per una d'aquestes possibilitats o bé enviar-nos els vostres comentaris directes sempre a radioestel.cat. I dit això, saludem els qui formen avui el col·loqui a la taula del Mirador de l'Actualitat. Tenim amb nosaltres Lluís Alegre, exconseller de Turisme, de Comerç, Consum i Turisme, per ser més exactes, i també ara vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Alegre, sempre un plaer tenir-lo. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda i content d'estar aquí.
Gràcies a vostè per haver vingut i també saludem i li agraïm la seva presència, lògicament, Josep Vila Abelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya i també economista, evidentment. Senyor Vila Abelló, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parlem del turisme i parlem de les tensions que hi ha últimament en el debat polític i social sobre el turisme massiu, sense anar més lluny. Ara fa poques hores coneixíem la notícia que Barcelona crea una taxa turística per als visitants que no hi pernocten. Veuen vostès en aquesta notícia una relació amb l'intent que l'equip de govern municipal de Barcelona fa ara de frenar, no sé si dir-li la borratxera turística, la massificació turística, d'alguna manera, amb això dels pisos o altres qüestions, que també poden tenir la seva raó de ser, com l'incivisme, per exemple, o altres coses? Senyor Vila Abelló, si vol començar
bé,
vostè.
No estic segur que sigui l'Ajuntament el qui pugui posar aquesta taxa. Crec que és l'Ajuntament proposa que la Generalitat la posi, no?
En aquest cas...
Crec que és així. Jo he llegit molt de pressa i tampoc sóc un expert.
El que va passar ahir també va ser que el Tribunal Superior de Justícia ha tombat una taxa sobre els pisos buits, que és una altra cosa.
Sí, però això però és una altra cosa. No sé què...
També atribueix la competència a la Generalitat.
Berenjenales, que ja en tenim prou.
Sí, naturalment. Però en aquest cas sí que sembla que és el mateix Ajuntament. No sé si d'alguna manera en col·laboració amb la Generalitat. Però, en tot cas, vol cobrar els que venen a Barcelona i no hi dormen.
Deixant a part això... Home, a mi em sembla una cosa totalment estrambòtica, en el sentit de que un turista llavors pagarà dos taxes, perquè està dormint a Malgrat i perquè ve a visitar Barcelona. I, a més, com se controla el que ve a visitar Barcelona. Jo veig molt difícil que aquesta taxa arribi a bon port.
De quina manera es podria pagar, també, és una qüestió.
Sí, a més, està total... Clar, vull dir, aquí diem, no volem que facin hotels perquè no volem que els turistes dormin aquí, que dormin fora, però quan vinguin que tornin a pagar. Bueno, no ho sé. Jo, la taxa turística... Jo de turisme en sé poc. Jo el sé com a turista.
Però més com a ja en sap prou.
Turística, no sé què. Però, bueno, jo la taxa turística l'he estat pagant tota la vida. Tota la vida no, però des de l'any 1990, que vaig començar a viatjar molt per Europa, a tot arreu l'estava pagant, aquí no hi era. I, bueno, a mi a l'hotel mateix me la carregaven, no?
Uh-huh.
I aquesta és lògica, però per entrar en una ciutat... Això no m'ho encarregat mai.
Es va fer famosa fa uns 15 anys l'ecotaxa a les Balears, que va impulsar un govern d'esquerres que hi va haver de pacte de progrés. També va generar el seu debat. Bé.
Oh, i sense ànim de frivolitzar, i ara entrarem més en sèrio, temps enrere hi havia els burots.
Mm-hmm.
Molta gent no sabrà qui són els burots, però els que tenim
però,
una certa
edat... Però pot aclarir-ho, si vol, per si algú no se'n recorda.
Allà on hi ha ara hi ha els tres molinos, et paraven... I què porta? Doncs porta unes patates perquè dintre del poble pues, a pagar una taxa als burots. No? I,
mm-hmm.
Ara, dit, i sortint ara d'aquesta frivolitat, vull dir, jo em sembla que el que cal tenir en compte és que el món econòmic té una sèrie d'activitats que són importants. El sector primari, el sector agroalimentari és fonamental. El sector productiu, el sector vull dir, de la indústria, és bàsic. I el sector del terciari, el comerç i el lleure, en aquests moments també. I, per tant, són sectors econòmics que tenen una importància que és clara i és evident. I si són sectors econòmics, aporten riquesa. Com? Llocs de treball i, a més, quan la gent ve de fora, divises. I, per tant, jo em sembla que, dit això, cal veure que quan hi ha un excés, aleshores el que hem de fer és regular l'excés, però no matar l'excés. Un altre tema, i no em voldria allargar, el finançament dels municipis. El finançament dels municipis no està resolt. I, per tant, quan hi ha molta gent que acudeix a una ciutat, genera embussos. I l'Ajuntament què ha de fer? Doncs posar municipals, posar ordre, i tot això té un cost. I, per tant, aquest mal finançament dels ajuntaments fa que els ajuntaments han de dir, escolti'm, jo he de tenir diners per poder ordenar adequadament aquesta activitat, més que matar l'activitat. I dit això, doncs em sembla que el que s'ha de cercar és això.
Uh-huh.
La taxa turística cobreix els que pernocten, però bueno, els que visiten doncs s'ha de veure. I l'altra cosa són les aglomeracions. I tothom sap, des de si vas a un gran centre recreatiu, doncs que hi ha cues, hi ha ordre, o quan hi ha un gran esdeveniment, jo me'n recordo fa temps darrere, l'any Van Gogh, no? Tothom cap a Holanda, a veure, però havies de demanar plaça. I li deien, sí, vostè pot venir dimecres i ha de ser aquí a les 9:30. I, per tant, ordenaven la... Per tant, cal ordenar-ho i cal tenir diners per poder ordenar. I, per tant, dit això, doncs hi ha d'haver un debat en el que sense apriorismes, ni fòbies, ni apriorismes, doncs, una mica es valori què aporta i perquè continuï aportant, què hem de fer per no matar, diríem... L'aigua és un bé preuat, però si no ho cuidem, podem quedar negats si hi ha una riuada. Per tant, em sembla que el que cal és que hi hagi aquesta serenor per plantejar-ho en el moment, normalment, de calma, que vol dir, doncs, passar de la riuada, és a dir, a la tardor, s'ha de fer el gran debat per dir, com financem això, perquè aquest bé que porta, doncs, continuï aportant.
Sí, la cosa és això, perquè ara mateix a Barcelona, per exemple, la situació és tan greu com per impulsar-hi mesures restrictives o per frenar l'afluència turística. És veritat que passar determinades hores pels voltants de la Catedral de Barcelona, de la Sagrada Família o de determinats punts turístics importants pot ser incòmode en alguns moments. Massificació, un servidor ha pogut caminar per Portal de l'Àngel o pel barri gòtic, fins i tot en bicicleta, que s'hi pot anar restringidament, i costa molt passar-hi.
Sí, però gràcies a això, el turisme, i això ho diuen els experts, i per tant jo ara amb això faig de transmeto el que diuen els experts.
Diuen els experts, sí.
Què fa? Crea llocs de treball, crea empreses, millora infraestructures a través del desenvolupament dels equipaments turístics, sigui un hotel o una inversió d'aquest tipus, automàticament doncs, el sector que nodreix des del sector tèxtil, el sector metal·lúrgic, els que fan ascensors, els que fan equipaments per cuines... I, per tant, no ho podem dir, això fora perquè molesta. Això molesta, doncs hem de mirar què fem perquè hi hagi un balanç de cost-benefici.
Clar, que molesti és un diguéssim, és una creu de la gran cara...
La cara i la creu de la moneda.
La creu de la moneda, efectivament. Però no t'has de carregar tota la moneda, no? Potser aquesta és la tesi de fons.
No podem secar el riu, perquè llavors passarem set.
Clar.
No, sobretot el que no s'ha de fer és, i ho ha dit el senyor Leira d'una manera claríssima, és improvisar. I ha d'anar amb criteris apriorístics i volent solucionar les coses sense cap tipus d'experiència, que és una mica el que està passant avui en l'Ajuntament. I porten 2 anys, o sigui, que també...
L'Ajuntament ja de Barcelona, concretament.
L'Ajuntament de Barcelona, no? Uh-huh. Podrien... En 2 anys ja podrien haver pres una mica, però... d'entrada, per exemple, només arribar la prohibició de 9 tipus d'hotels, de qualsevol hotel. Bueno, a veure, hi ha hotels que, evidentment, no interessen, però hi ha hotels que han perdut i que interessaven molt. Uh-huh. Aleshores, jo crec que s'ha de planejar, s'ha de planejar. A mi m'ha semblat estrany d'una cosa que vaig llegir ara fa molt poc i no conservo els datos molt a la memòria, però crec que en una reunió que s'ha fet, crec, a l'Ajuntament o en un lloc d'aquests, que anaven a plantejar certes coses sobre el que hi havia que fer per gestionar el turisme, una persona, concretament la senyora Vallet Bo, va llançar una idea meravellosa. Jo la trobo meravellosa, que, a més, diuen que tot el resto de gent es va quedar absolutament parat i no sabien què contestar. Que era muntar un grup d'ajuntaments de ciutats molt turístiques, però ciutats grans, capitals. I parlaven pues, de Barcelona, de Madrid, de París, de Londres, d'Amsterdam, de Milà, de Roma, de Budapest, de Praga... No el recordo, eren 10. I que s'ajuntessin i canviessin experiències, perquè, evidentment, París hi té molta experiència amb el turisme. Molta!
Sí, sí.
Amsterdam hi té molta experiència amb el turisme. I jo he estat a Amsterdam com a turista. A París he estat com a treballador i fent turisme, però treballant a la vegada. Però a Amsterdam he estat exclusivament com a turisme i no m'he trobat aglomeracions. He trobat que està tot molt ben ordenat i que tot es pot ordenar. I aquí també es podria ordenar, més que atacar només i atacar l'arrel en lloc de fer que la planta creixi bé. No? Si la planta la tallem per baix i ataquem les arrels, la planta es morirà. I és una planta que és útil, el turisme. No? I, en canvi, pues, si és el que es va podant, la planta creixerà bonica, creixerà forta, i llavors no molestarà. Molestar sempre molestarà una mica.
Esclar, hi ha un impacte.
També em molesta, per exemple, que a la mateixa escala que visco jo hi ha un notari. Llavors, hi hauria que prohibir que els notaris estiguin amb escales. Tindrien
amb escales de vivendes privades. Clar, clar. Això vol dir que hi ha molta afluència de gent, molta els petits, famílies senceres.
A l'ascensor l'has d'esperar.
Clar, clar. Sí, sí, són coses.
I un món tan actiu i tan globalitzat, és dir, el que deixem de fer ho aprofiten els altres.
Clar.
És a dir, les ciutats aquestes, totes les ciutats importants volen tenir un predomini en turisme. Començant per Nova York. Anem a Nova York i passegem-nos per algun d'aquells carrers, i també hi ha molta gent. I, per tant, el que hi ha d'haver-hi doncs és, escolta'm, aquest sacrifici em comporta doncs, una sèrie de beneficis. Llavors, hi ha gent que hi treballa i que cobra poc. Bueno, el dia que altres feines els hi donguin millors sous, deixaran d'anar-hi. I llavors, i ho dic amb tota la humilitat, és a dir, no, amb cap sentit de prepotència, no? Però, bueno, dono una feina, llavors això està mal pagat. En tens una de millor? Doncs aquest agafem-lo i després no renunciem, evidentment, doncs, a treballs millors i més ben retribuïts. Però, clar, el poc que hi ha, sacar-ho i després quedar-nos amb la lamentació de que volem coses millors, és una mica un cert contrasentit.
Uh-huh. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat l'exconseller Lluís Alegre, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i també el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vila Balló. Recordem, amics oients, que us preguntem avui a radioestel.cat, cal controlar més l'afluència de turistes per reduir massificacions? Cal controlar més l'afluència de turistes per reduir massificacions? Teniu 3 possibles respostes a radioestel.cat i també la possibilitat d'enviar-nos els vostres comentaris directes. Bé, com interpreten vostès la polèmica i la qüestió dels pisos turístics, aquest canal, no?, d'entrada de turistes que l'Ajuntament de Barcelona també vol regular, vol restringir?
Cal ordenar. Jo restringir, amb un règim de llibertat, restringir, em sembla...
Potser la paraula és...
És la negació de la capacitat d'ordenar.
Bé, en tot cas, ordenar, però de la manera com ho vol fer l'Ajuntament, és bo pel turisme?
Cal ordenar. I llavors, per exemple, recentment hem vist que el que no és legítim ni legal és rellogar. Bueno, pues, escolta, si algú hagués vigilat, això no hagués passat.
Clar. I el relloguer doncs, era per turistes que no es volien gastar tants diners en l'estada a Barcelona,
per exemple. Cal ordenar, perquè, a més, vull dir, els que estan oficialment, i n'hi ha uns quants, jo no sé si seran molts o seran pocs, però aquests tenen tot el dret a que el mercat estigui ordenat. Perquè, clar, un complir totes les normes, des de les municipals, des de les fiscals, des de les laborals, i entremig que hi hagi gent furtiva, doncs això és una responsabilitat a l'administració. Uh-huh. I, per tant, és necessari ordenar-ho, inclús com a protecció del dret del turista. Uh-huh. Que ha de saber ben clarament què va, què li costa i quins drets té. Sí. I no pas que està allà com mig de magatotis, i, per tant, i quan no hi ha les suficients prestacions, no es pot oferir.
I que la competència que puguin tenir hotels, restaurants i altres allotjaments doncs sigui una competència legal, no deslleial.
Entre iguals.
Entre iguals,
exacte. Igualtat, diríem, d'oportunitats i igualtat d'obligacions.
Productes complementaris diferents i adaptats a diferents butxaques, també.
I, per tant, com que el turisme...
Sí. A veure, aquí, si m'ho permeteu,
sí, endavant,
dintre del tema del departament turístic, deixant els altres temes. El departament turístic tenim que distingir un parell de coses.
Sí.
Què és l'apartament turístic legalitzat, correcte i tal, i l'apartament turístic però, professionalitzat, però no ben legalitzat i amb moltes mancances. I això ho hem de distingir d'una altra cosa, que és la que ha provocat més problemes ara, que és l'economia col·laborativa. Aquí hi ha un fullon gros per comentar, no sols amb els apartaments turístics, sinó també amb els taxis i amb el transport i amb moltes altres coses.
Els taxis en peu de guerra laboral.
Això és una guerra, això és algo nou que ha aparegut i que no saben, ningú sap com manejar-lo. I aquí, en aquest segon, és on hi ha hagut més problemes. El segon, l'altre, és com el que, un té un bar i l'ha legalitzat, i l'altre pues, té un bar i no l'ha legalitzat. Bueno, però és molt diferent que tu portis amb un senyor a casa teva i li serveixes un vermut i li cobris, però és a casa teva, no és un establiment públic. Els establiments públics, com a tals, s'han de regular. S'han de regular, i l'apartament turístic, però professionalitzat, però no regulat, s'ha de fer que es controli, que es legalitzi i que funcioni degudament. L'altre és molt més complicat, perquè aquí és on s'hem trobat amb el que has dit tu ara dels relloguers, sí. No? Perquè en aquest moment, abans d'ahir, va vindre una amiga de la meva dona de Madrid, que té un pis a Barcelona, que el tenia llogat, perquè el va heredar dels seus pares, però ella ara viu a Madrid, el tenia llogat amb una persona i s'ha trobat que té turistes, l'han avisat, ha vingut, i li han dit, no té res a fer, però perquè no li caigui a vostè la pilota. Primer envia un burofax, després fa 15 dies després del burofax el llogater autèntic, no els llogaters, el llogater, després posa-li l'anunci i tot això. I amb això no solucionarà res, simplement evitarà que li puguin posar les multes a vostè. Aquest és un tema molt més complex. I la gent, el públic, està barrejant les dues coses.
Uh-huh. Clar, de vegades...
Jo crec que l'oferta ha d'estar ben tipificada i, per tant, regulada. I després la demanda té tot el dret com a consumidor a ser protegit. I entre aquests dos drets... I llavors, el que té la capacitat de, diríem, de governar, la responsabilitat de governar, més que manar, el que ha de procurar és veure els sectors, escoltar-los, quines inquietuds, quins esforços fan, i aleshores, entre tots, entre l'oferta, la demanda, mirada, arbitrar quins llistons posen perquè no hi hagi, vull dir, enganys ni competències deslleals.
Potser l'administració ha de tenir més vocació d'àrbitre, que de vegades la té més de manar i no d'arbitrar.
Més de policia... Més, vull dir, no tant policia,
sí, ja
i més d'ordenar. Uh-huh. I no gestionar. Uh-huh. Perquè les administracions, quan gestionen, normalment és difícil que a vegades que puguin fer-ho amb l'agilitat, a vegades, no perquè hi hagi cap vici ocult, sinó perquè l'economia és dinàmica. Uh-huh. L'administració ha de ser molt més pausada. No pot improvisar. No ha d'actuar arbitràriament, ha d'actuar reglamentàriament. I per tant, això fa que sigui més lenta, segurament més estable, però el que hi ha d'haver-hi és aquesta capacitat de les coses que canvien, mirar d'encaminar-les.
la coincidència davant el fet que el turisme és una font d'ingressos, un motor de la nostra economia important, és total, i ara a l'estiu preveiem que en un context de recuperació macroeconòmica, ja sabem que això s'ha de posar en totes les cometes del món perquè no arriba a tothom encara aquesta recuperació econòmica, però sí que és possible que tinguem un bon estiu. Com ho veuen? Quines previsions creuen que hi ha?
Per el que portem d'any, les dades que van sortint són bones. Però, a més, jo em sembla que val la pena també, que ja que parlem del sector, veure a nivell internacional. I aleshores, i jo no sóc un defensor del turisme a ultrança, però sí que em dol que a vegades es diguin coses que no són certes. És un sector que en els últims 50 anys sempre ha anat creixent, inclús en els moments de crisi.
Parlem de Catalunya i Espanya, en conjunt.
El món.
El món, el món.
I dintre del món, Espanya és la tercera potència, i d'aquesta, diríem, tercera potència, que és l'estat espanyol, Catalunya té gairebé entre un 25 i un 30%. Per tant, nosaltres com a catalans, un 30% del que representa Espanya, vol dir que inclús a nivell internacional tenim un percentatge que és respectable.
I tant.
Per tant, porta divises, ha crescut sempre, i aleshores, bueno, doncs, valorem-ho i col·loquem-ho en el lloc que toqui. Però el que toqui.
I afrontem els impactes negatius que pot tenir, com algunes molèsties o algunes massificacions.
És el primer concepte de comerç internacional. El primer, ni l'automòbil. El segon, quin és? Tot el que afecta els combustibles. I el tercer, tot el que és la química. I després vindran altres coses que, potser, són molt importants.
Però el turisme al capdavant.
I llueixen molt, que si, el sector farmacèutic, que si tal... Qual. Ara, amb diners, amb quantia, primer, el turisme. Després, el combustible i després el petroli.
I a l'estiu, doncs, és clar, les nostres platges, i no només platges, a molts punts de Catalunya hi ha molts visitants. Sí, senyor Vilarelló.
No, que és cert. Jo he estat notant. A dintre de Barcelona és com que el turisme va per barris. Allò com,
sí.
Com l'alegria que va
com
per barris.
Com l'alegria, exacte.
El turisme va per barris, i en barris es nota més que altres i tal, però en poblacions petites, costeres, es nota molt, eh? Aquest any s'ha avançat, hi ha molta ocupació. Jo veranejo a Salou, i sóc un turista, clar, quan jo vaig de Barcelona a Salou, sóc un turista, no? El turisme interior existeix, i és molt important, és molt important. La baixada ha estat molt forta en el moment de crisi, amb el turisme interior, molt forta en el turisme interior, més que amb l'internacional, i l'interior és el que s'ha recuperat més. Però l'internacional també està pujant. Francesos que no venien tornen a venir, i els trobem pel carrer, i ens saludem, home, i quants anys ens ha vint, tot això, i està pujant, s'ha notat que, a més, i s'ha adelantat la temporada. El bon temps també...
El juny ha fet molta calor.
Sí, ja veurem, no? Però...
Sí, des del maig, oi? Sí, sí. Sí. Bé, doncs això també són factors que influeixen, sobretot en aquest turisme no tan planificat, no? De venir un parell de dies i des d'un lloc no massa llunyà.
El de curta estada.
Exacte, el de curta estada.
El de curta estada té un avantatge, i és que és més freqüent.
Clar.
Perquè quan fa una vacança de 15 dies, hi va, i possiblement és un cop l'any.
Clar.
Ara, aquest de cap de setmana,
sí, sí.
Aquest de l'Aragó, que ve a Salou, o el que ve...
Sí, sí. O del sud de França pot venir a la Costa Daurada, també,
sí,
o,
sí,
o, que sigui. O a la Costa Brava, no, més a prop, sí. Encara. Sí.
No, vull dir que tothom té els seus mercats, diríem, més propers.
Sí, sí, Salou és Aragó, guiau.
Sí, 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 sí. No, ho tenen ben parcel·lat.
Però hi ha anat pujant, perquè després es diu la Rioja i Navarra,
a l'est de l'Ebre,
i inclús País Basc, molt, sí, País Basc.
La platja de l'Ebre, vaja.
Sí, 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 sí.
De la Vall de l'Ebre. Doncs bé, podríem seguir comentant molts exemples de turisme, però sí que m'agradaria en els últims minuts, amb l'exconseller Lluís Alegre i amb l'economista Josep Vilabelló, parlar de l'incivisme, perquè ahir, per exemple, era notícia la queixa de veïns de la Barceloneta, evidentment queixa legítima, ara no entrarem en detalls, però s'han arribat a enregistrar imatges d'una relació sexual al carrer de bon matí i altres situacions. Això té una relació amb la massificació turística? És a dir, la massificació turística pot provocar això? Incivisme, en general, incivisme, no només això de la Barceloneta.
Jo...
Depèn.
Aquí podem lligar el que vulguem, no? Però el que és civisme, i el que és turisme. I llavors, vull dir, d'incívics en tenim entre els turistes i entre els no turistes. No? I, per tant, ja és un tema en el que aquí sí que jo crec que és raonable demanar, doncs, més presència de la gent de l'ordre. Eh? I, per tant, jo si vaig a no sé quin lloc del sud-est asiàtic i tiro un xiclet a terra, em clavaran una multa. I allà ja me'n guardaré prou de tirar un xiclet a terra. Ara, si resulta que aquí manga per ombro i anem marxant i quina gràcia, fins que arriba un cert moment que dius ens hem passat, no? Jo me recordo l'any passat, pues, gent nua per la Barceloneta. Bueno, aquesta persona segurament no se li acudiria anar per el Champs-Élysées d'aquesta manera, o per Trafalgar Square, no? I per tant vol dir que si veiessin que aquí hi ha una serietat, doncs la por guarda la vinya.
Doncs bueno, bé, l'incivisme és un problema en el turisme i fora de l'àmbit turístic.
A veure,
no,
això... no, tu has preguntat, és amb la massificació turística?
Exacte.
I jo et contesto, és amb la massificació. L'incivisme és massificació.
Turística o no turística?
Turística o no turística.
Clar.
Si els Sanfermins resulta que agafen amb un grup i un d'ells era guàrdia civil i l'altre era soldat, jo vull dir, la gent que menys t'esperes, no? No eren turistes, precisament.
A més,
sí que ho eren.
En els Sanfermines s'han produït actes incívics i coses més greus,
bueno,
com agressions
no.
sexuals. Eh?
Aquest any no.
Aquest any sembla
aquest
que s'ha controlat
i
més.
I per què?
Gràcies a Déu.
Perquè
sí.
Han dit que es posaven serios.
Ah, clar.
Ah, clar, han avisat. Primer s'ha d'avisar, eh? Ens hi posem forts. Jo has de dir-ho, Anne. No, fer-ho a la aquella dita. Dir-ho i complir-ho.
De tota manera, senyors, coincidiran amb mi que això està molt bé, però també cal un treball de fons d'educació, no? Hi ha una mica... Les dues coses, eh?
Tot.
Servei d'ordre i educació.
L'educació és bàsica. Uh-huh. L'educació és bàsica, però, bueno, hi ha d'haver també el permissivisme. Vull dir, s'ha de començar a dir que hi ha coses que no es poden fer. Per què no es poden fer? Perquè molesten els altres. A part de que, intrínsecament, segurament, aquí cada un valorarà com vulgui. Però si molesto amb un altre... Per tant...
Hi ha coses que formen part, potser, de la llibertat personal per fer-les en privat, evidentment, i no...
Cadascú tindrà els seus criteris i el que per un és bo, però l'altre possiblement pues, no és tan bo. Ara, sobretot la convivència i no molestar el veí.
Uh-huh. Sí, en l'espai públic, clar.
Amb sorolls... Amb...
Sorolls a la nit, de matinada, per exemple.
El tema de l'alcohol, el tema de les drogues i després el tema dels comportaments fora de lloc.
Doncs bé, queda clar que no hi ha una relació directa, però sí que de vegades la massificació en el turisme doncs, pot
el
fer
turisme,
que s'hagi dividit.
En un esdeveniment esportiu, és a dir, la massificació, allò que llavors sembla que tot, tot és permès i tot queda amagat, no?
El que passa a Barcelona amb aquest debat obert i algunes intencions de l'equip de govern de l'Ajuntament, passarà una mica això, diguéssim, passarà aquest impacte sense que faci mal al turisme o sense que redueixi visitants?
Em sembla que una de les coses bones del debat d'aquests dies és que precisament tota aquesta voluntat de regular els que no pernocten, doncs precisament ha sortit de grups de l'oposició. Bueno, doncs ja anem bé de que l'oposició faci propostes i que l'equip de govern... no perquè venen de l'oposició, els rebutgi. Uh-huh. I també els de l'oposició no tenen per què rebutjar d'entrada i perquè ve del que governa tot el que proposa. És a dir, clar, que els adversaris també poden fer propostes que calgui analitzar perquè tinguin el seu grau de positivisme. No?
I encara més té sentit escoltar-les en un context de fragmentació política com el que tenim ara. No, no hi ha majories absolutes i cal...
Hi ha d'haver debat, hi ha d'haver capacitat d'escoltar i capacitat de transaccionar el que és millor.
Uh-huh. Jo penso que el tema de l'impost aquest o de la taxa aquesta és més econòmic i no per solucionar ni problemes de manificació ni tot això. El que vulgui vindrà igualment, i la majoria, de més, no la pagaran. La pagaran els grups organitzats, que són els que millor es porten.
Però sempre és un ingrés nou, no?, per l'Ajuntament.
Sí. És a dir, és més
econòmic
que polític.
Senyors, ho deixem ja. Gràcies a Josep Vilavelló, economista, i Lluís Alegre, exconseller i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon vespre, que vagi molt bé, bon estiu, si no ens veiem, i fins un altre. I bon estiu turístic, també.
Igualment.
Adéu-siau. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat.
Diàleg intergeneracional entre els més grans i els més petits. Aquest estiu a Ràdio Estel torna Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Grans Històries, els dimarts i dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.